Catalunya al dia. Amb Estel Batet.
El govern ha posat fil a l'agulla per resoldre un greuge flagrant en un col·lectiu tan fràgil com indispensable en la societat actual. Aquest greuge és la diferència de sou entre els treballadors que es dediquen a les cures, al sector públic, i els que fan aquesta mateixa feina al privat. Aquesta tarda, la Generalitat firmarà amb sindicats i patronals un acord per equiparar, en el termini de 4 anys, el sou dels qui professionalment es dediquen a atendre gent gran, infants, discapacitats o els pacients de salut mental. El president de la Generalitat ho anunciava així aquest matí.
Progressivament equiparar la retribució de 120.000 persones que curen aquelles persones que necessiten ser curades perquè puguin equiparar-se a el que són altres professionals que treballeu a altres àmbits, en concret a l'àmbit de salut.
Actualment, de mitjana, un treballador d'un centre privat cobra un 37% menys per fer la mateixa feina que un empleat de la pública, i aquesta diferència és més gran en el cas de les residències per gent gran. Centres on van a parar molts avis que no tenen plaça a la pública. Centres que, per tant, estan oferint un servei públic, bàsic i essencial, i cada dia més necessari.
Catalunya al dia.
De seguida us expliquem com s'aconseguirà aquesta equiparació. Quim Balaguer, bon dia.
Bon dia, Estel.
I en l'àmbit laboral també recollirem el neguit d'un altre col·lectiu, és el del personal que treballa en apartaments turístics.
Són més de 200.000 persones que es podrien quedar sense feina pel decret del govern que, de cara al 2028, preveu limitar a 10 els habitatges turístics per cada 100.000 habitants.
Personal de neteja, reparacions, bugaderies.
En este caso estamos siendo muy invisibilizados. Nosotros no solo somos números.
Ara aquests treballadors han constituït una associació per defensar els seus drets. Es presentarà aquesta tarda a Tossa de Mar. I els solsoners estan amoïnats pel llop. Hi ha hagut, pel que sembla, 3 atacs a ramats d'ovelles. Ho estan investigant per confirmar-ho.
No n'hi havia des del 2019. Els ramaders estan en alerta i reclamen més protecció.
Poder arribar a solucions que puguin ser beneficioses, sobretot per la gent que ens estimem al territori, que ens volem quedar a viure al territori i a treballar d'ell.
I relacionat amb el primer sector, també us explicarem què és un dinamitzador en els conreus o la producció de carn ecològics.
El que fem és assessorar-los, tant si ja estan a dintre la producció ecològica, com aquella gent que fa la transició cap a l'ecològic, doncs que tenen molts dubtes en tema normatiu o en tema de produccions.
El Departament d'Agricultura els potenciarà amb més efectius de tot el país amb la intenció de fer créixer el nostre volum de productes ecològics.
I per això serem a Bescanó, al Gironès, en una explotació que té aquesta figura, el dinamitzador. I mirem també cap a les carreteres. Tenim un accident a l'A2 a aquesta hora. Equip viari, Clàudia Serra.
Sí, a prop de la sortida 609 entre Sant Joan d'Espí i Cornellà direcció Barcelona provoca circulació intensa, així que precaució en aquest punt. Transport públic, segueixen les demores de la R2, la R2 Nord i la R11 de Rodalies per un robatori de coure, segons Renfe, d'entre 30 i 40 minuts.
I pel que fa al temps, setmana 100% primaveral, Francesc Mauri, amb una mica de tot, no? Més ruixats de tarda avui, també?
Bon dia, doncs sí, de fet setmana primaveral, que vol dir això, rauxa, vol dir una mica de tot, efectivament, i aquesta tarda nous ruixats, però no tants com ahir. Més concentrats, d'una banda, punts propers a la Costa Brava, sobretot sector nord, Pirineu, potser massís dels ports, però la resta no, en tot cas nuvolades a punts de muntanya. A l'extrem nord és possibilitat que localment siguin d'intensitat elevada i amb calamar-se. Demà tornen a augmentar de tarda. Interior, prelitoral, Pirineu, divendres sembla que amb els mapes d'avui tornen a disminuir per tornar a augmentar dissabte a la tarda, el que dèiem rauxa.
Doncs vinga, primavera al final i muntanya russa amb tots els temps en un sol dia. Tindrem també esports puntuals com sempre a la 1:54. Amb quins titulars avui, Montse Raya?
Doncs amb el Barça que perd Caroline Graham per als pròxims partits per una lesió a l'adductor, però confien que estigui a punt per a la final de la Champions. Avui Barça llevant a 6:45 i les blaugranes oferiran el títol de Lliga a l'afició al Johan. El Reus d'hoquei patins debut avui a la final a 8 de la Champions Champions contra el Benfica a Coimbra, Portugal. El Benfica és el gran favorit al títol i el Reus ha perdut els tres últims partits de l'Hockey Lliga. L'Uni Girona de bàsquet marxa avui cap a València per jugar demà el partit d'anada de la semifinal del play-off pel títol. Quevedo va amb l'expedició, però es dubta. I el capità del Pons Lleida, d'Hockey Patins, Sergi Duc, es retirarà a finals de temporada amb només 25 anys i després de passar pràcticament tota la vida sent jugador d'hoquei patins. Abans, però, afrontarà play-off pel títol, que els llistats arrencaran contra el Liceo.
Som al Catalunya al dia, un programa que fem les quatre delegacions de Catalunya Ràdio amb Quim Balaguer a la sotsedició, Aurora Guindo a la producció, Dani Jiménez al control tècnic i Miquel Jario al control central. És la 1:05. Comencem.
Catalunya al dia.
El govern ha tancat un acord amb els sindicats i la patronal per equiparar en 4 anys el sou dels treballadors de les empreses privades del sector social amb els de l'àmbit públic. Actualment, la diferència de sou és del 37%. Parlem de 120.000 treballadors dedicats a les cures, a la gent gran, les persones discapacitades, la infància i la salut mental. L'acord estipula que les entitats del sector rebran més diners públics en funció de l'esforç que facin per apujar el salari de els seus empleats. L'anunci l'ha fet el president de la Generalitat, Salvador Illa, aquest matí des de Vic. Anem cap a la capital d'Osona. Nati Adell, quan invertirà el govern? Ara us hem explicat la lletra, però anem als números. Quan?
Hola, bon dia. Doncs mira, en total, uns 600 milions d'euros addicionals fins al 2030, que és la xifra que un treball independent ha calculat que cal per arribar a aquesta equiparació salarial després d'analitzar una vintena de convenis col·lectius diferents. L'acord del nou model de finançament que s'ha de signar aquesta tarda al Palau de la Generalitat arriba després de més d'un any de negociacions amb el sector, que fa temps que reclama millores. El president Salvador Illa s'hi ha referit així.
Es farà progressiu, però hi ha un compromís de progressivament equiparar la retribució de 120.000 persones que curen aquelles persones que necessiten ser curades perquè puguin equiparar-se a el que són altres professionals que treballeu a altres àmbits, en concret a l'àmbit de salut. Una diferència que feia insostenible la situació.
Ara el salari mitjà dels treballadors de l'àmbit social és de 18.400 euros anuals, però varia molt en funció del sector. On hi ha més bretxa és a les residències. Pel que fa al pla pilot que s'està fent a Vic del nou model integrat de dependència, d'atenció social i sanitària, Illa ha parlat de bons resultats aquests primers mesos, d'una reducció dels llistes d'espera d'un any a dos mesos. Ha funcionat també, ha dit, que es vol estendre als altres 27 centres de salut integral de referència, a partir de l'estiu i fins al març de l'any que ve, afectant a 1 milió de persones, amb la idea d'estendre-ho després a tot Catalunya.
Doncs en l'àmbit laboral encara parlem d'un altre sector de treballadors, que és el que treballa en apartaments turístics i que alerta que més de 200.000 persones es podrien quedar sense feina a Catalunya si s'aplica el decret per eliminar bona part d'aquests habitatges, d'habitatges d'ús turístic, en els municipis menys tensionats i que passin a ser de lloguer habitual. Aquests treballadors han posat en marxa una associació per defensar els seus drets, la presentaran aquesta tarda, i Girona Fèlix Martín entenc que parlem d'un col·lectiu molt ampli, que abarca molts sectors aquí.
Sí, bon dia. Un col·lectiu molt ampli, com dius, i no només de persones a títol individual, personal de neteja, de manteniment, també bugaderies locals que fan neteja de llençols i tovalloles d'aquest tipus d'apartaments i que en depenen econòmicament, o empreses que s'encarreguen, per exemple, de la neteja dels habitatges. Hem parlat amb Carolina Betancourt, és la presidenta del col·lectiu Manos en Lucha.
Detrás de cada piso turístico hay quien limpia, hay quien arregla, hay quien pinta, hay quien lava la ropa. Entonces, claro, en este caso estamos siendo muy invisibilizados porque, o sea, el tema es como cerrar de tajo y sin importar todo lo que se pueden llevar. Nosotros no solo somos números.
El decret del govern del 2023 estableix un topall de 10 habitatges d'ús turístic per cada 100 habitants a partir del 2028. Però, evidentment, hi ha moltes poblacions, sobretot a l'Empordà, que tripliquen aquesta xifra. Implica que moltes llicències no es podran renovar i la gent que hi treballa pot quedar sense feina. i són molts els que estan amoïnats, ha concretat el president de la nova associació, Guillem Laporta.
Xifrem que a Catalunya hi ha aproximadament uns 40.000 llocs de treball de forma directa generats per aquests habitatges d'ús turístic i fins a 200.000 persones que treballen de forma indirecta, no? També implica, doncs, bugaderies. Hi ha moltíssimes bugaderies perquè el 80-90% de la seva facturació són netejar llençols d'habitatge d'ús turístic.
Legalment hi ha 105.000 habitatges d'ús turístic a Catalunya, però el sector assegura que menys de la meitat, uns 45.000, són els que realment paguen la taxa i tenen aquesta activitat. La nova associació de treballadors es presenta avui a la tarda a Tossa de Mar.
Molt bé, gràcies, Fèlix. És la 1:10. Avancen, mentrestant, els diferents expedients de regulació d'ocupació que s'han anunciat els últims dies a empreses com Nissan, Nestlé o Ficosa. L'automobilística japonesa continua sense detallar de quants empleats vol prescindir els seus centres a Catalunya, però sí que ha confirmat que hi haurà acomiadaments i que el conjunt d'Europa afectaran 900 treballadors. Jordi Canal, bon dia.
Bon dia. Nissan té 3 centres a Catalunya on treballen prop de 600 persones. Són el centre tècnic de la Zona Franca de Barcelona i el magatzem de recanvis i un altre centre amb diferents àrees de treball al Prat de Llobregat. La setmana passada la direcció de Nissan a Catalunya ja va comunicar als representants sindicals que obriria un ERO. Avui les dues parts han de comunicar les persones que formaran la mesa que negociarà aquest expedient. En el cas de Nestlé, aquesta mesa ja es constitueix avui. La multinacional ha anunciat que prepara la acomiadament de 300 treballadors a l'Estat i que això podria afectar la seu d'Esplugues i les plantes de Girona i Reus. Per últim, l'empresa de components Ficosa prepara l'acomiadament d'unes 172 persones a Viladecavalls, a la planta de Viladecavalls. Oficialment ho va comunicar dilluns i divendres. Està prevista la primera reunió de negociació.
I ara us parlem de la vaga en la recollida d'escombraries a la ciutat de Girona. N'hem estat parlant tota aquesta setmana, va començar dilluns, i té les hores comptades, finalment. Aquesta matinada s'ha tancat un preacord entre empresa i sindicats i avui són els treballadors els que l'han de ratificar en assemblea. Girona, Núria Peraire, sabem els detalls de l'acord?
Hola, no, doncs no, encara no ho han explicat. Els treballadors reclamaven un conveni que els assegurés un increment del sou igual a l'IPC, la millora dels torns de feina, sobretot els festius, i la incorporació a la plantilla de personal eventual que fa anys que hi treballa. Han dit que en donaran detalls un cop s'hagin fet les assemblees en cada torn de feina que han de ratificar o no l'entesa. El preacord ha arribat després d'una llarga i intensa reunió que va començar ahir a 9:45 del vespre i que després de tota la nit de negociacions finalment han tancat poc abans de les 6 del matí. La vaga va començar dilluns, ja havia provocat l'acumulació de bosses d'escombraries al carrer, sobretot al centre, i a més de les molèsties als veïns, amenaçava la celebració del Temps de Flors, que començarà dissabte, amb milers de visitants a Girona durant 9 dies.
Doncs seguim parlant de vagues, la dels treballadors de les refineries, per exemple, en faran a tot l'estat el 27 de maig, i un dels grans centres productius el tenim a Tarragona. Manel Sastre, bon dia.
Hola, bon dia.
Què reclamen aquests treballadors i quins efectes pot tenir aquesta protesta?
Doncs reclamen sobretot un acord definitiu en les negociacions per avançar l'edat de jubilació. L'aturada, en principi, afectarà els 10 complexos que hi ha a tot l'estat, amb més de 20.000 treballadors. A Tarragona, en concret, la vaga serà als centres de Repsol, a la refineria de Repsol, i també a la planta de Cessa. Toni Carmona, del sindicat EZR, majoritari al sector, avisa que, si no hi ha avenços aviat, l'aturada pot tenir impacte sobre l'abastiment de combustible a finals de mes.
Fent responsable a la patronal de qualsevol problema logístic que la ciutadania es pugui trobar degut a aquesta vaga, que serà el dia 27, i si hi ha qualsevol problema amb el subministrament de gasolines, dièsels o querosens. L'única forma de desencallar tot això és que l'AICE, una vegada per totes, comenci a negociar aquesta sol·licitud conjunta de coeficient reductor de jubilació.
La reclamació d'avançar l'edat de jubilació amb un coeficient reductor és una demanda històrica del sector que té alguns suports institucionals, però cap concreció després d'anys de negociacions i de peticions al Congrés. La convocatòria, la primera en la història de les refineries de l'Estat, es produeix en un context d'alta demanda de combustibles i tensió als mercats energètics, on el refinatge és clau per garantir l'abastiment.
Doncs això, el 27 de maig, aquesta vaga, les refineries de tot l'estat, però avui hi ha també vaga a l'Institut Cartogràfic de Catalunya i a la seu a Barcelona de la multinacional Transperfect, que es dedica en aquest cas a entrenar la intel·ligència artificial d'Apple per fer traduccions. Mireia Sala, bon dia.
Bon dia, Estel. Els treballadors de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya fan 3 hores de vaga i protesten davant la seu de Funció Pública de la Generalitat. És el primer cop a la història que els treballadors d'aquest organisme fan vaga. Es queixen perquè diuen que cobren entre un 40 i un 60% menys que empreses públiques similars i no els paguen els plusos de productivitat acordats amb l'empresa. José Alberto Villaverde és el president del comitè d'empresa.
Tenim una empresa on el nombre de caps està sobredimensionat, estem parlant de més d'un 30% de caps i, a més, portem més de 5 anys on es donen categories a dit.
Pel que fa a la vaga de la multinacional Transperfect, protesten perquè desenes de treballadors tenen contractes discontinus, malgrat que de feina sempre n'hi ha, segons la treballadora Laura Merino.
Aquesta flexibilitat, aquest abús que es pot fer d'aquesta modalitat de feina, doncs, bueno, doncs els donem una flexibilitat total a l'empresa. No m'agrades, et pauso i no et crido mai més.
De fet, Inspecció de Treball investiga possibles irregularitats en les contractacions.
Gràcies, Mireia. Bon dia.
Bon dia.
I encara en l'àmbit dels conflictes laborals, sabeu que a l'àmbit de l'educació hi ha convocades diverses vagues per protestar, bàsicament, contra l'acord que el govern va firmar amb Comissions Obreres i la UGT. Avui han començat les primeres mobilitzacions dels sindicats contraris a aquest pacte i les ha seguides la Sara Canyete. Sara, bon dia.
Hola, bon dia. Els sindicats insisteixen que les mobilitzacions no s'aturaran fins que es millorin les condicions d'aquest acord i posen l'èmfasi en la millora dels sous. També acusen el govern d'escudar-se en la falta de pressupostos quan el que falta en realitat, diuen, és voluntat per negociar. Andreu Navarra és portaveu del sindicat Professors de Secundària.
També va dir en els mitjans la consellera que sense pressupostos no es pot produir aquest increment salarial. Bé, hi ha una ampliació de crèdit, és a dir, això no és exacte. Ho poden fer, el que passa és que hi ha altres prioritats.
Des del departament, però, reiteren que tenen la mà estesa, demanen als sindicats que tornin a la mesa ordinària per centrar-se en el desplegament d'aquest acord, accelerar-ne el seu desplegament i estudiar quins aspectes es podrien millorar pel que fa a la dotació de recursos de l'escola inclusiva.
Doncs sobre l'altre cavall de batalla que hi ha en aquest sector, el de l'ensenyament, Educació, el departament reconeix que només la meitat dels 14 centres que havien de participar en el pla pilot per incorporar Mossos d'Esquadra de paisà als centres escolars es mantenen en aquest projecte, a la meitat. La consellera Esther Niubó insisteix que no hi ha un problema de seguretat a les escoles i instituts, però diu que la realitat de l'entorn és més complexa i que aquests agents no substituiran en cap cas la feina del personal educatiu. Són declaracions de la consellera d'Educació, Esther Niubó, als matins de TV3.
Però a vegades doncs, són figures doncs, que no tenen el coneixement portes cap enfora. És a dir, del centre cap al seu entorn, cap al barri, cap a la ciutat, doncs passen moltes coses i finalment aquests agents de convivència que ja estan treballant en divisions de proximitat i d'atenció al menor poden tenir una informació i uns coneixements en prevenció que ajudin a millorar aquest funcionament en els centres.
Catalunya al dia.
Un quart i tres minuts de dues. El papa visitarà la presó de Brians 2 a Sant Esteve Sarrovires, al Baix Llobregat. Farà un acte multitudinari a l'Estadi Olímpic de Montjuïc, a Barcelona, i també anirà a la catedral i a la parròquia de Sant Agustí, al barri del Raval, també a la capital catalana. Aquestes són les principals novetats de l'agenda del pontífex, que, com ja se sabia, també visitarà Montserrat i farà una missa a la Sagrada Família per inaugurar la Torre de Jesús. Anem cap a Madrid. Allà la Conferència Episcopal Espanyola ha donat tots els detalls d'aquesta visita de Lleó 14. Dani Sáenz de Aja, bon dia.
Bon dia, sí. Ahir el govern espanyol i el Vaticà tancaven els últims serrells de la visita i avui la cúpula de l'Església aquí a Madrid ha anunciat l'agenda completa. Un viatge que s'allargarà del 6 al 12 de juny, començant per Madrid, acabant a les Canàries i entremig parada a Catalunya els dies 9 i 10, on hi haurà una agenda molt atapeïda que ha generat molta expectació entre els fidels, com ha destacat l'arquebisbe de Barcelona, Joan Josep Omella.
En Barcelona pues también estará no solamente en la bendición de la cruz, no estará solamente con todo el pueblo de Dios la comunión en el estadio de Montjuïc, sino que también tendrá ese contacto con la vida de caridad, que son los voluntarios y cáritas que trabajan con los más pobres en San Agustín.
Doncs repassem els actes. Breument, dimarts 9 arriba al migdia a l'aeroport de Barcelona. D'allà anirà a la catedral de Barcelona per fer una pregària. Al vespre, un dels plats forts, un gran acte popular a l'estadi Lluís Companys de Montjuïc, una vigília d'oració que inicialment s'havia de fer al Camp Nou, però que el club ho va descartar, ens han explicat, perquè això obligava a aturar les obres durant un mes. L'endemà, el dimecres 10, visitarà al matí la presó de Brians 1, com heu explicat, a Sant Esteve Sesrovires. Tot seguit es desplaçarà a l'abadia de Montserrat. La visita al centre penitenciari ha estat impulsada pel bisbe de Sant Feliu de Llobregat, Xavier Gómez.
El Sant Pare visitarà la nostra diòcesi el 10 de juny. Per una banda, hi haurà una trobada amb dones recluses a Can Brians 1. I des d'allà, el Sant Pare pujarà peregrinant a Santa Maria de Montserrat, on serà acollit i esperat per la mil·lenària comunitat benedictina, l'escolania i els milers de peregrins, de romeries, que hi seran presents.
I a la tarda del dia 10 tornarà a Barcelona per conèixer projectes de Càritas i de les missioneres de la Caritat que es fan a la parròquia de Sant Agustí del Raval, i a la tarda acabarà la seva visita a Catalunya, a la Sagrada Família, on visitarà la cripta, la tomba d'Antoni Gaudí, i celebrarà una gran missa amb la benedicció de la nova torre de Jesucrist.
Doncs agenda apretada, la de Robert Prevost, en aquesta visita a l'estat espanyol a partir del 9 de juny. Ho seguirem, doncs, pel que fa la visita que té aquí a Catalunya, amb tots aquests llocs que ens ha anat comentant en Dani Sáenz de Aja. Gràcies, Dani, bon dia.
Adéu, bon dia.
Tortosa ha recordat la dona morta fa uns dies víctima d'un feminicidi, segons van confirmar ahir els Mossos d'Esquadra. S'ha fet un minut de silenci aquest migdia davant l'Ajuntament per condemnar el segon crim masclista registrat al país aquest any. Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
Així ha acabat el minut de silenci que s'ha fet aquest migdia a les portes de l'Ajuntament, presidit per l'alcaldessa Mar Lleixa, que ha fet aquesta crida a la ciutadania i ha parlat de la importància del treball conjunt de les administracions per lluitar contra aquesta xacra.
És una feina constant de cada dia i que veiem, malauradament, en aquests casos dels feminicidis i que avui ens afecta a la nostra ciutat, que encara queda molta i molta feina a fer. I, per tant, treballar conjuntament des de totes les administracions.
Els fets es remunten a mitjans de març, quan la dona de 60 anys va morir després d'estar uns dies a l'UCI. El presumpte agressor havia estat detingut fins a dues vegades i en els dos casos va quedar en llibertat. La primera, el 8 de març, després de tenir constància d'un cas de maltractament, però com que la denúncia no es va ratificar, l'home de 59 anys va quedar en llibertat. Cinc dies després el van tornar a detenir quan la dona va ingressar a l'hospital amb malestar. Va quedar en llibertat novament amb mesures cautelars amb tentativa d'homicidi. Quatre dies després de l'ingrés, la dona va morir, i el 27 d'abril, quan un informe forense va determinar el possible origen criminal de la mort, es va tornar a detenir l'home, i aquesta vegada el jutge va decretar-ne l'ingrés a la presó.
Gràcies, Clara. I avui ha passat pel matí de Catalunya Ràdio. L'intendent i cap d'investigació dels Mossos és Toni Rodríguez. Ha explicat que el crim d'Esplugues de dissabte apunta cap a un homicida amb un brot psicòtic. El detingut ja ha passat la seva primera nit a la unitat hospitalària psiquiàtrica penitenciària de Brians 1, després que el jutge li hagi atribuït, entre d'altres, el delicte d'assassinat. Barcelona, Maria Núria Rebelle, bon dia.
Hola, bon dia.
I amb quines hipòtesis treballen els Mossos?
Doncs mira, de moment la que pren més consistència és que el presumpte autor de la mort d'una dona dissabte al carrer al barri de Finestrelles d'Esplugues de Llobregat sigui una persona amb una malaltia psicòtica.
En aquest cas, el mòbil estarà relacionat segurament amb l'equilibri o la capacitat de discerniment, la capacitat, diguem, psicofísica d'aquesta persona. Llavors, s'ha d'aprofundir en aquest coneixement.
Aquesta hipòtesi la reforça el fet que l'investigat el 2022 a Burgos ja va cometre en un mateix dia diversos delictes i va agredir un policia sense cap motivació aparent. Toni Rodríguez indica que la versió d'un suposat atac jihadista que va córrer inicialment per la xarxa s'està pràcticament descartat, si bé s'està estudiant si en algun moment l'home hauria entrat en un procés de radicalització. També recorda els veïns, alguns dels quals estan valorant contractar seguretat privada, que qui s'ocupa de la seguretat a l'espai públic és la policia i la resta de personal no hi està autoritzat.
Entesos, gràcies, Maria Núria. Bon dia.
Bon dia.
Doncs bé, com sentíeu, fa un moment en Dani Sáenz de Aja des de Madrid ens donava detalls de la visita del Papa Lleó XIV a l'Estat i específicament a Catalunya. I dèiem, ja s'havia dit, però avui s'ha confirmat, que un dels llocs que anirà a visitar serà Montserrat. I ara podem anar cap allà per saber com s'ha rebut la confirmació d'aquesta visita papal al monestir. La Maria Guixà ha pogut parlar amb el prior de l'abadia, amb en Jordi Puigdevall. Maria, bon dia.
Què tal? Bon dia. Doncs satisfacció màxima per part de la comunitat benedictina de Montserrat, agraïment profund per aquesta visita del pontífex, que serà la pròxima visita que fa un papa que no passava des de fa 44 anys. L'última a fer-ho va ser Joan Pau II, va ser el 1982 quan va trepitjar Montserrat. Des d'aleshores ençà, cap papa havia pogut arribar aquí a Montserrat. Ho farà al migdia del dimecres dia 10, presidirà el Sant Rosari, també el cant de la Salve i el Virolai, acompanyat doncs, de tots els fidels que es vulguin acostar aquí, perquè es preveu que serà un acte multitudinari, també no només a dins de la Basílica, sinó també aquí a les places. Sentim Jordi Puigdevall, prior, en declaracions a aquesta casa.
La pregària es farà dins de la Basílica, però a les places està previst que pugui haver-hi tot de pelegrins, amb pantalles gegants perquè la gent pugui veure i participar de la pregària del Sant Rosari i també, naturalment, el Sant Pare, doncs, en el seu trajecte. Des que arriba a Montserrat, la gent podrà saludar el Sant Pare. Podem dir que podem acollir perfectament 10.000 persones o més.
Serà, per tant, des de la comunitat benedictina, també així ho entenen, el colofó perfecte per homenatjar el que va ser l'any passat el mil·lenari de Montserrat, que no va poder comptar amb el papa Francesc per la seva delicada salut, però ara sí que vindrà. Lleó 14, el dimecres 10 de juny, a partir de la web de l'Abadia de Montserrat, obertes les inscripcions perquè tothom qui ho vulgui pugui fer la seva sol·licitud per estar al costat del pontífex al juny, també aquí a Montserrat.
Doncs, entesos, Maria, moltes gràcies per aquesta última hora, recollint aquesta primera reacció a la confirmació de la visita del papa a Montserrat el 10 de juny. Bon dia.
Adéu-siau.
Quatre minuts, haurem arribat a 2:15.
Catalunya al dia.
I seguim i ho fem parlant de la preocupació que hi ha entre els ramaders pel retorn del llop al Solsonès. Des de l'estiu s'han registrat 3 atacs a ramats al sud de la comarca i el sector ramader reclama mesures per fer-hi front. Solsona, Joaquim Albalate, bon dia.
Hola, Estel, bon dia.
Perquè, clar, feia molts anys que això no passava, que no hi havia atacs de llop aquí, no?
Sí, és el primer atac al Solsonès des del 2019, però al sud de la comarca feia potser un segle que no n'hi havia cap. Han estat 2 atacs a la Molsosa a la tardor i un més a la primavera a Pinós. Aquest últim és el que ha confirmat que els atacs són de llop. Jaume Puigpelat és un dels ramaders afectats.
No es va trobar ni evidència, ni rastres, ni res que fos el llop. I va quedar amb aquest interrogant. Fins ara, fa 15 dies, un veí nostre d'aquí de la zona de Pinós doncs, també va tenir un atac amb les ovelles i allà sí que es va poder comprovar que havia sigut el llop a través de mostres d'excrements que van trobar i de saliva. I...
Per ara, les explotacions han pres mesures com posar càmeres, tanques elèctriques o tenir gossos mastins que puguin espantar els llops, però reclamen un pla específic per protegir-se.
Estar preparats entre tots i poder arribar a solucions que puguin ser beneficioses per tots, però sobretot per la gent que ens estimem al territori i que ens volem quedar a viure al territori i a treballar d'ell.
Els agents rurals continuen investigant els atacs, però tot apunta que serien obra d'un llop solitari que viu en altres zones i per això és difícil seguir-li el rastre.
Gràcies, Joaquim, bon dia.
Adéu, bon dia.
L'altre dia recollíem la protesta d'alcaldes del Pallars Sobirà per la seva connexió amb la Vall d'Aran. Doncs bé, avui hi ha hagut resposta per part del Departament de Territori, ha mogut fitxa després d'aquesta protesta i ha posat sobre la taula 2 mesures clau a la C-28. Una és un estudi del túnel de la Bonaigua i l'altra, obres urgents de fins a 10 milions d'euros d'inversió. La Generalitat admet problemes als talusos pel desglàs i l'aigua acumulada en aquesta zona. Corresponsal al Pallars Sobirà, Pau Rovira, es compromet a més el govern a concretar la solució tècnica d'aquí a 2 setmanes.
Hola, Estel, bon dia. Sí, així ho ha comunicat el departament als alcaldes. A més, el govern encarregarà un estudi previ de viabilitat del túnel de la Bonaigua, una reivindicació històrica del territori per garantir la connectivitat entre el Pallars i la Vall d'Aran. En paral·lel, treballen en una actuació urgent per estabilitzar la carretera entre Beret i el port, mentre asseguren que es manté la via oberta amb seguiment constant. David Prat, director general d'Infraestructures de Mobilitat.
El
primer que hem fet ha estat monitoritzar tots aquests moviments que estem veient sobre el terreny amb instruments com inclinòmetres, clinòmetres, aparells tècnics que es permeten seguir online i en temps real si hi ha alguna evolució d'aquests moviments, i també per garantir la màxima seguretat amb persones in situ les 24 hores.
Les obres podrien costar entre 5 i 10 milions d'euros i es tramitaran per via d'urgència. La diagnosi tècnica es farà en un termini aproximat de 15 dies, mentre es manté la monitorització permanent dels talussos.
Gràcies, Pau. I millorar la connexió en tren a les Rodalies de Lleida, arreglar la carretera que va d'Anglès a Girona per Bescanó i crear un bus directe entre el Baix Penedès i la Universitat Autònoma de Barcelona són els punts principals que avui ha aprovat al Parlament la Comissió de Territori. Joan Garcia.
A proposta de Junts, el Parlament insta el govern a incrementar d'11 a 12 trens per sentit les línies RL3 i RL4 de Rodalies de Lleida en dies feiners i a recuperar estacions com Bellpuig, Sant Guim de Freixenet i Aguilar de Segarra perquè puguin servir de punts d'encreuament. Ignasi Prat, de Junts, i Manel Ezquerra, del PSC, han polemitzat sobre la falta de voluntat política a l'hora d'executar inversions en aquest àmbit.
Incrementar freqüències, millora operativa o recuperar punts d'encreuament no es fa amb bones intencions, es fa amb recursos. Perquè sense pressupost aquestes actuacions no es podran desplegar.
Sorprèn que qui avui faci bandera d'aquestes mancances sigui qui ha tingut responsabilitats directes durant molts anys en aquest mateix àmbit.
Recordem que Ferrocarrils de la Generalitat té previst començar a operar aquest any en aquestes línies. I d'altra banda, el Parlament també insta el govern que revisi abans d'acabar el mes de juny l'estat de la carretera nacional 141. És la que connecta Anglès i Girona, molt estreta, molt revolts, i que es comprometi a fer les obres que millorin la seguretat i la mobilitat. I a crear un bus directe entre el Baix Penedès i la UAB amb parades al Vendrell, l'Arbós i Santa Margarida i els Monjos.
I seguim parlant de trens, però per bones notícies, i és que la línia que connecta Lleida i la Pobla de Segur, el Pallars Jussà, torna a batre rècord d'usuaris. Arriba en un any a 500.000 viatgers. És una xifra, la dels usuaris, que no ha parat de créixer en els últims anys, no, Lleida, Julià Albacar?
Bon dia, Estel. Doncs no, de fet, fa 4 anys que s'està batent rècord d'usuaris i tot apunta que continuarà així perquè, per exemple, entre l'1 de gener i el 30 d'abril d'aquest any ja l'han utilitzat un 10% més de viatgers que durant el mateix període del 2025. La línia fa 10 anys que la gestiona Ferrocarrils de la Generalitat i des de llavors s'hi han invertit 90 milions d'euros. El president de Ferrocarrils, Carles Ruiz, explica que l'orografia del terreny obliga a manteniment alt de la via.
La veritat és que, clar, mantenir una línia que travessa zones tan complicades com la muntanya, que també està en zones urbanes, té moltes dificultats i necessita d'un manteniment pràcticament continu.
Però celebra l'augment d'usuaris. La línia ha incrementat freqüències, sobretot per cobrir la demanda entre Lleida i Balaguer, on més ha augmentat, i també s'han ajustat els horaris per millorar la connexió amb els trens d'alta velocitat que van a Barcelona des de l'estació de Lleida.
Dos quarts i dos minuts de dues. Molt breument afegirem que hi ha canvis a l'Ajuntament de Vic. La regidora Elisenda Carrera ha comunicat formalment que deixa de formar part del grup municipal Ara Vic, que és l'antic PDeCAT, i passa a ser regidora no adscrita al consistori. Segons informa l'Ajuntament, l'alcalde de Junts per Catalunya ha delegat les competències de promoció econòmica i ocupació que fins ara tenia a Carrera a Xavier Ferrés, que és l'altre regidor d'Ara Vic a l'Ajuntament de Vic. Ahir, Ferrés va emplaçar l'Hisenda Carrera a deixar el grup municipal i les seves responsabilitats de govern després dels rumors que la situen com a possible candidata d'Aliança Catalana a les municipals de l'any que ve. La sortida de Carrera del govern municipal deixa encara més en minoria l'executiu de l'alcalde Albert Castells, que integren Junts per Catalunya i Ara Vic.
Catalunya al dia, amb Estel Batet.
I repassem amb en Marc Vidal, com cada dia. Marc, bon dia.
Què tal, bon dia.
Les notícies més vistes a la web i l'app de 3Cat Info.
Doncs mira, informacions que també hem parlat aquí al Catalunya al dia. Almenys 8.000 persones sense llar a Barcelona. Hi havia testimonis de diferents persones doncs, que, per exemple, estaven vivint en tendes a la Ronda Litoral. I aquesta també de la Fiscalia veu indicis contundents contra els pares investigats per maltractar el seu nadó. Bàsicament, doncs, demanaven als pares d'això, poder sortir de la presó, sí. Però la Fiscalia ara mateix diu que no i està a l'espera del que decideixi finalment l'Audiència de Barcelona.
Efectivament. Fa un any de què parlàvem, Marc?
Mira, parlàvem de rècord històric de parelles lingüístiques al voluntariat per la llengua. L'any anterior n'havíem sumat més de 10.000. Més o menys és el ritme al que han anat últimament aquestes parelles lingüístiques. No tenim dades aquest any. Sí que sabem que l'any passat hi havia 190.000 parelles en total. Per tant, en principi, la idea, pel que anem veient, pel que hem vist a la web justament del voluntariat per la llengua, a poc doncs, van creixent. Que sapigueu, bueno, sobretot van creixent de la part dels que en volen aprendre, bàsicament, però que sapigueu que si teniu més de 18 anys, una hora a la setmana i un compromís a 10 setmanes, doncs us podeu apuntar a ser voluntaris per la llengua i crear aquestes parelles lingüístiques.
Molt bé, és una iniciativa molt interessant i on tots dos n'aprenen, no només un.
Correcte.
És un win-win.
Intercanviant experiències i segur que anècdotes de la vida.
I tant. Molt bé, gràcies, Marc. Fins demà. Bon dia.
Catalunya al dia.
El Departament d'Agricultura aposta per fer créixer l'agricultura i ramaderia ecològiques, que s'han estancat. El nombre d'explotacions i hectàrees és similar a la de fa 3 anys. I per fer-ho possible, per fer-la créixer, ha incrementat en un 120% el nombre de dinamitzadors a tot Catalunya. Els dinamitzadors són tècnics, són una figura que dona suport, estratègia i acompanyament constant als productors ecològics. Anem cap al Gironès, concretament a una de les produccions ecològiques que hi ha a Bescanó. La Laia Claret hi ha anat i ens ho explica.
És la feixa d'en Feliu. Som al costat dels hivernacles amb enciams i bledes. Aguaitant els cultius i a l'Albert Mercè Pujol, coordinador dels dinamitzadors a la demarcació de Girona. Albert, quina és la feina que feu aquí sobre el terreny?
Primer de tot i el més important és conèixer el territori. Quins agents hi han, com interactuen entre ells. El que fem és assessorar-los, tant si ja estan dintre la producció ecològica, productes que puguin tenir a nivell normatiu, com aquella gent que fa la transició cap a l'ecològic, doncs que tenen molts dubtes en tema normatiu o en tema de produccions, i nosaltres fem aquell acompanyament. Després de també involucrant-nos en projectes estratègics de territori, perquè aquests projectes estratègics doncs tirin endavant.
I és que el departament vol potenciar aquesta producció agrària ecològica que s'ha estancat amb dades de l'any passat. Hi havia poc més de 5.000 operadors ecològics, gairebé 300 hectàrees de superfície agrària certificada i poc més de 1.000 explotacions ramaderes, unes xifres similars a les del 2023 després del màxim registrat. Al conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, li preguntem què cal fer per ajudar i potenciar aquesta producció agrària ecològica.
Menjar de temporada és més barat i és de més qualitat, i no ho estem fent. Menjar de proximitat és més barat i és de més qualitat, i no ho fem prou. Jo crec que aquí necessitem reestructurar i demanem la complicitat de tothom per poder-ho fer. Què reclamem? Que les polítiques públiques alimentàries siguin prioritàries. Prioritàries per què? Perquè llavors això repercutirà també en tenir uns bons aliments a un preu raonable.
Aquests productes passen uns controls de qualitat que certifica el Consell Català de la Producció Agrària Ecològica. Aquí també hi ha el president de l'entitat. És evident que el sector no vol viure de subvencions, per tant, com està aquest sector i què necessiteu?
Les baixes que hi ha hagut els últims anys són baixes de gent de més aviat per jubilacions, no? Per tant, en aquest sentit, jo penso que hi ha potencial. Les polítiques públiques són vitals. Vull dir, si no posem uns criteris, com passa en altres països, que t'obliguen que hi hagi una part del consum ja no només de proximitat sostenible, no? Hi ha d'haver una part ecològica, com passa a França. Després, el poder fer plataformes de comercialització conjunta entre els petits productors, jo penso que és vital, també. Vull dir, aquí també hi ha molta feina a fer.
Fins ara, a Catalunya, hi havia 33 dinamitzadors de producció ecològica. Des d'avui, n'hi ha 73.
El govern espanyol ha segellat els danys que va provocar el temporal Harry al Delta de l'Ebre. L'actuació s'ha fet en un dels punts més crítics, que és l'illa de Buda. En Jordi Barranca hi ha anat.
Hola, Estel, bon dia. Sí, mira, estem aquí a la platja de Buda, un dels extrems del Delta de l'Ebre, concretament on el Ministeri ha fet aquesta actuació, l'està acabant d'enllestir, de segellar, de tapar aquest forat provocat pel pas del temporal Harry el passat mes de gener, per tant farà cosa de 4 mesos i mig, un forat d'entre 70 i 90 metres d'amplada i, atenció, metre i mig de profunditat. Què va provocar aquest forat? Doncs bàsicament que l'aigua del mar, és a dir, que l'aigua salada entrés dins la llacuna dels Calaixos, per tant, dins d'aquest espai natural que és l'illa de Buda. Tot plegat s'ha fet fet amb la mobilització de 20.000 metres cúbics de sorra. Una sorra provinent del port de Tarragona, concretament de la Pedrera de Salou, que és la que té unes característiques més semblants a les d'aquest punt, d'aquí de la platja de Buda, i una sorra que s'ha extret en primer lloc amb el sistema de dragues i s'ha traslladat fins aquí, fins a un dels extrems del Delta de l'Ebre, amb vaixell. Mobilitzacions com aquesta, amb tota la quantitat de sorra que s'ha mobilitzat mitjançant el sistema de dragues, és una de les mesures reivindicades i també reclamades per molts sectors aquí al Delta de l'Ebre per protegir i salvaguardar tot aquest espai natural dels efectes que provoca l'emergència climàtica. Sentim Teresa Solsona, alcaldessa de Sant Jaume d'Enveja, i Guillermo Borés, propietari de l'illa de Buda.
Hem de salvaguardar el Delta. Per salvaguardar el Delta necessitem fer més actuacions com aquestes.
Aquesta màquina, la draga, és un sistema que el Delta ha d'emprar per restaurar les platges com a única mesura per evitar la regressió i la pèrdua dels aiguamolls costaners, no?
A més, aquesta és la primera vegada que el govern espanyol, és a dir, que... el Ministeri per la Transició Ecològica actua amb el sistema de dragues aquí a la costa del Delta de l'Ebre. Carlos Prieto és el delegat del govern espanyol a Catalunya.
Evidentment, doncs, si cal portar més elements de sorra a partir d'aquesta actuació d'una draga com aquesta, doncs ho farem. Està clar que la disposició de sorra és la que és.
Actuacions com aquesta, però sense la draga, s'han fet en altres punts del Delta aquests últims anys, com ara la barra del Trabucador.
L'empresa d'aigües del sector químic de Tarragona, Aitasa, amplia un 25% la producció d'aigua regenerada per a ús industrial. Passarà de 12 a 15 hectòmetres cúbics cada any i reduirà així la dependència dels recursos hídrics convencionals. Manel Sastre, des de Tarragona, de quina inversió estem parlant?
Sí, es tracta d'una inversió de 10 milions d'euros que es faran dues fases. La primera per ampliar la capacitat de regeneració d'aigua procedent de les depuradores urbanes i augmentant un 50% els actuals 6 hectòmetres cúbics, segons explica Daniel Montserrat, director d'Aitasa.
Fem una ampliació de la capacitat de les bases d'entrada, doblarem la capacitat i aleshores l'altra part que fem és ampliem a nivell d'equips dintre de les instal·lacions que ja tenim. El que tenim, replicar-ho, diguem, amb un 50% per poder disposar d'aquesta capacitat addicional.
La tecnologia que fa servir després d'un tractament avançat permet obtenir aigua apta per destinar-la a les empreses dels polígons químics i reduir l'ús d'aigua procedent de l'Ebre. L'empresa també té un projecte per aprofitar l'aigua residual industrial que ara es llença al mar després de tractar-la. L'objectiu, segons Montserrat, és que el sector químic reutilitzi el 40% de l'aigua que consumeix.
Aquesta recirculació ens pot aportar uns 6 hectòmetres cúbics addicionals. Aleshores passaríem dels 9 de la fase 2, aproximadament uns 15, que aleshores el que sí que ens permetrà és arribar a que la indústria química, com a mínim, el 40% de l'aigua que puguin utilitzar en el futur, 3-4 anys com a molt, sigui regenerada.
La primera fase per ampliar l'aigua regenerada procedent de depuradores estarà enllestida el segon semestre d'aquest any.
Doncs seguim parlant d'aigua, però en aquest cas la del riu Gaià. Vila-rodona vol posar en valor la importància que ha tingut aquest riu en la història d'aquest poble de l'Alt Camp. L'Ajuntament treballa per crear un espai museístic i recuperar un tram fluvial que ha estat clau per al municipi. I, de fet, la ubicació del poble respon a la necessitat d'aprofitar la força de l'aigua del riu, Clara.
Exacte, el nucli es va assentar aquí, adaptant-se a l'orografia del terreny per treure el màxim profit del Gaià, clau per l'economia del poble. Josep Maria Comas n'és l'alcalde.
L'Argona neix del que és el turó, on hi ha el castell, cap baix del riu. Queda per sota de la cota natural de la plana de l'Alt Camp. I per què? Perquè realment tindrà molta importància el tema de l'aigua. A sota del castell hi haurà un molí fariner, hi haurà d'altres d'olis i trulls, hi haurà la ferreria, la farga...
Com es apunta que aquest relat explica tot el territori de les Terres del Gaià, però el museu també es fixarà en particularitats de Vila-rodona. En aquest sentit, es renovarà una part d'aquest museu basant-se en tres eixos temàtics.
Comencem en l'àmbit geològic, en l'àmbit de l'ecosistema de l'era terciària a principis de la quaternària, i després ens centrem en tot el que va representar el riu en relació a l'activitat humana.
El nou projecte museogràfic, finançat per la Diputació de Tarragona i els fons LIDER, comptarà amb recursos audiovisuals i interactius i una sala immersiva que reprodueix una cova del mesolític. L'altra pota del projecte és la recuperació del bosc i l'espai fluvial del torrent, finançat per l'Agència Catalana de l'Aigua, a més d'una intervenció a la zona del Columbari Romà per localitzar noves estructures. Tot plegat es calcula que estigui enllestit entre aquest estiu i la tardor.
I ara us parlem d'una iniciativa que ja van provar alguns equipaments municipals a la ciutat de Barcelona. Infants i adolescents que no tenen telèfon mòbil podran trucar des de milers de comerços de tot el país a familiars en cas de necessitat. Això és una iniciativa que impulsa el govern i que ha començat a aplicar-se simbòlicament a la ciutat de Lleida. De moment ja s'han interessat per afegir-s'hi més de 5.000 botigues de tot Catalunya. Des de Lleida, Pere Joan Álvarez, bon dia.
Hola, bon dia, Estel.
Hi ha alguna diferència entre aquesta iniciativa les que, com ara dèiem, de Barcelona, que s'han posat en marxa en altres ciutats del país?
Doncs la diferència és que, en aquest cas, la campanya Fes un truc la impulsa el govern amb tots els comerços del país. Com bé deies, ja hi ha iniciatives similars. Per exemple, a Barcelona i Girona, els menors poden anar a equipaments municipals i a Granollers, per exemple, també ho fa una associació de comerç local. El conseller Miquel Samper posa alguns exemples de casos on els infants i adolescents puguin adreçar-se a demanar ajuda als establiments.
Com que hagin perdut, per exemple, una targeta de transport, unes claus, que estigui plovent a bots i barrals, doncs que tinguin la seguretat de que el comerç doncs es posa al seu costat, que els ajuda i que, per tant, poden entrar, en aquest cas, en aquesta sabateria, doncs a trucar als seus pares, al seu germà gran, als seus avis.
Com sentíem ara el conseller, el tret de sortida de la campanya s'ha fet en una sabateria del carrer Major de Lleida, on s'ha fixat un adhesiu a l'aparador. Guillem Badies és el propietari.
Creiem que és una bona iniciativa per començar a retrasar una mica el que és l'edat dels mòbils dels nens i que no sigui l'excusa, per lo menys, que si estan al carrer que no puguin trucar perquè les nostres portes estan obertes.
De moment ja han demanat afegir-s'hi 45 associacions de comerciants de tot el país amb més de 5.000 comerços, 600 dels quals a Lleida Ciutat.
Molt bé, doncs bona iniciativa per als adolescents que encara no tenen mòbil. Pere Joan, gràcies, bon dia.
Bon dia.
Tres quarts i un minut de dues. Avui ha començat el Rec.0 d'Igualada. És un esdeveniment, ja ho sabeu, que aprofita l'antic barri de les Adoberies al voltant del rec del riu Anoia per muntar botigues efímeres de roba. I aquest any reforça la seva aposta per allargar l'ús de la roba amb un nou servei. Que corresponsal Montse Gené Riba, bon dia.
Hola, Estel, bon dia.
Quin és?
Mira, és el Rec Repara, tan simple com portar una peça de roba que tingui un estrip, un descosit o que s'hagi de fer una vora perquè te la reparin gratuïtament. La modista és la Carola Maestre, molt jove. La trobem a la primera planta del Museu de la Pell, a l'Espai Imperdibles, darrere de la seva màquina de cosir, fent un sergit per un home, el Daniel.
Just ara estic treballant amb el pantaló d'un senyor que li té molta estima i li volia fer una reparació per donar-li, per seguir-lo portant.
Han quedat que ell tornaria a les 12 a buscar-lo i ha arribat.
T'he ficat un reforç de teixit a dins del pantaló, llavors amb tot de costuretes, i així ja no, el forat ja no hi és i no se trencarà.
Ostres, doncs moltíssimes gràcies, ha quedat superbé.
T'he cosit també això que tenies una mica, que anava, li falta el botó, t'he fet una puntadeta
aquí.
Sí,
ja t'he dit que fa molts anys que tinc el pantaló i doncs moltíssimes gràcies, molt amable.
T'aguantarà bé durant forces anys més, sí.
Això espero, eh?
De fet, ell no ho sabia, s'ho ha trobat, venia a fer-s'ho ell en un taller que hi ha aquí al costat.
No, no, ja me va dir, no, que hi ha un taller. Ah, digo, pues, pot ser que vaig al taller, però estava complet. I jo ja portava els pantalons. I l'he preguntat a ella i m'ha dit, ah, pues sí, lo fem. Dic, ostres, pues mira. I he flipat.
Dues igualadines, la Teresa i la Maria, s'ho miraven amb curiositats.
Em sembla fantàstic.
perquè el fet de l'economia circular, de tornar a fer servir d'això, si no ens hi posem, el planeta cada vegada pitjor.
M'agrada molt el servei i m'agrada molt que sigui una noia jove. O sigui que això és esperançador.
La Marina Iglesias, fundadora del REC, ens explica per què ho han fet.
El que estem promovent és, tu tens una peça i abans de tirar-la tens moltes opcions. Intercanviar, tenim un mercat d'intercanvi el divendres i el dissabte, la pots reparar, la pots customitzar o reparar d'una manera creativa, amb la qual també tens una nova peça, la pots transformar, també fem un taller on tu de sobte tens una samarreta i surts igual amb una faldilla o amb un altre tipus de prenda.
El REC, aquest any en què se celebra la 30a edició, té una altra novetat, un espai de venda de productes d'artesania. S'augmenta, per tant, l'oferta per als prop de 100.000 visitants que vindran fins dissabte.
La Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona acorden una inversió de 415 milions d'euros en 10 anys per la rehabilitació i la regeneració del barri del Besòs i el Maresme. Això ho acaben de presentar ara mateix al Palau de la Generalitat. Ens ho pot explicar l'Anna Escurana. Bon dia.
Molt bon dia. Doncs mira, amb aquest acord es vol accelerar la rehabilitació d'un parc d'habitatges que es va construir als anys 50 i 60 del segle passat i que està afectat per deficiències molt greus. S'invertiran 415 milions en 10 anys. D'aquests, la Generalitat n'aportarà 15 cada any i l'Ajuntament un total de 265 repartits durant tot el projecte. L'acord preveu també la creació d'una societat anònima, participada majoritàriament per l'Ajuntament, que actuarà com a òrgan de governança i coordinació. Segons l'alcalde Jaume Collboni, aquesta eina els permetrà ser més àgils, més flexibles i més ràpids. Actualment ja s'està tirant endavant una prova pilot en 192 habitatges de 9 edificis i amb aquest acord es garantiran les actuacions a 4.000 habitatges de 200 edificis.
Ens ha de permetre doncs arribar directament a pràcticament entre 25 i 30.000 persones beneficiàries de tot l'entorn dels barris del Besòs. I ens ha de permetre, a més, que alliberem recursos que han d'anar a barris que també necessiten de la inversió en rehabilitació, com és el cas de la Trinitat Vella, molt important, o el barri de la Pau, o acabar les actuacions, estem a l'etapa final, del barri de Canyelles. Tots ells amb característiques similars. Per tant, la inversió central que avui anunciem és la que va al Besòs Maresme, però això també ens permet la inversió de la Generalitat alliberar recursos que han d'anar a rehabilitació d'altres barris de l'entorn del Besòs.
I Anna, no sé si s'ha parlat de seguretat perquè començàvem la setmana amb aquests dos morts amb arma blanca implicada, un dels quals a Barcelona. N'han dit alguna cosa?
Doncs sí, i tant, i amb dues paraules molt contundents. Tolerància zero. Tant l'alcalde de Barcelona com el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, han avisat aquells que incompleixin la llei que se'ls perseguirà, se'ls detindrà i se'ls posarà a disposició judicial. Tant l'un com l'altre han aplaudit i celebrat el nivell de coordinació que hi ha entre els Mossos i la Guàrdia Urbana.
Molt bé, gràcies, Anna. Bon dia.
Bon dia.
Emrus, hifda salam shot.
I ara parlem del Festival Dogs Barcelona. S'inaugura demà amb A Fox Under a Pink Moon, sobre l'opressió que pateix un artista a mans del règim islamista iranià. Mitja dotzena de sales acolliran 57 produccions d'arreu del món que es projectaran al festival. 19 són catalanes. Barcelona, Òscar Callau.
En aquesta 29a edició del DOCS es presenten 42 llargmetratges i 15 curts que retraten la condició humana des de diferents perspectives amb voluntat d'explicar el món d'avui. La producció catalana creix fins a una vintena de cintes de veus plurals i artístiques. Sentim la codirectora del festival, Maria Colomer.
Tenim cineastes catalans que estan gravant històries locals, com això tenim Puigverd, tenim Barcelona, o tenim gent que se'n va fora i que se'n va a gravar amb l'advocada del Bob Marley o a Islàndia. Per tant, les històries són molt plurals i les mirades també. Potser l'eix comú és que hi ha una intenció artística.
Per exemple, Bèstia és el documental de debut de la directora Elena Garza, un retrat del món tradicional de la caça a les comarques interiors de Catalunya des del punt de vista d'una activista vegana.
Bèstia és una mica el camí que jo he anat fent, integrant-me en aquesta comunitat, però tot i jo tenir una mirada molt frívola cap a la caça, tinc una mirada molt més tendra.
Fins al 17 de maig, el DOCS Barcelona projecta una seixantena de documentals a 6 sales de Barcelona.
I 30 anys després de la seva primera estrena torna la companyia El Musical Més Petit amb Tu, Jo i Vosaltres les cançons, Montse Camps.
I tornen a l'essència, volent emocionar lluny de grans escenografies. Ho explica Dani Anglès, que matisa que l'obra és una nova creació que inclou fragments de nous musicals que conviuen amb alguns dels seus temes més emblemàtics.
Títols nous que no hi havia en el seu moment, hi ha coses que els compositors han fet posteriors, com The Pirate Queen, Martin Gere, Bad Cinderella, The Beautiful Game, per exemple, però també hi ha títols antics, per exemple, Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat, que és el primer musical que escriu Andrew Lloyd Webber, això en el seu moment no ho vam fer. I en canvi aquesta vegada sí que l'hem incorporat.
El muntatge torna a celebrar la música d'Andrew Lloyd Webber i Claude-Michel Schoenberg, com explica Pilar Capellades.
Realment hem tingut sempre molta sort de que siguin dos autors tan brillants, tan meravellosos, tan populars, perquè sempre ens han donat la possibilitat de jugar moltíssim i i tenir el privilegi de fer arribar aquests temes en català.
L'obra s'estrena avui a la sala Versus Glòries amb el 95% de les entrades venudes. Després de l'estada a Barcelona, farà gira per Catalunya.
Esports.
Sis minuts i les dues del migdia, en dediquem cinc als esports, en desconnexió, com sempre, per les quatre demarcacions. A Barcelona, Montserrat, bon dia.
Bon dia.
El Barça perd Carolina Graham per als pròxims partits per lesió, però confien que estigui a punt per la final de la Champions. No hi serà avui el partit contra el Llevant, en què l'equip oferirà la Lliga a l'afició.
Graham té una lesió a l'adductor de la cuixa dreta i, segons el comunicat del Barça, haurà de seguir un pla de recuperació per poder estar disponible per a la final de la Champions el dia 23 a Oslo. Avui el Barça rep el Llevant en partit de Lliga pendent de la jornada 27 a 6:45 de la tarda i es pot veure en directe per TV3. Les blaugranes aprofitaran l'ocasió per oferir a l'afició del Johan el títol de Lliga. Després de la semifinal de Champions de diumenge, Pere Romeu, tècnic blaugrana, farà avui rotacions a l'equip.
Hi haurà rotacions, clarament el futbol juga en 11 més les 5 possibilitats que tens de canvis. Estic molt content amb tota la plantilla, estic molt content perquè jugui qui jugui, sempre ho he dit, que mantenim un to competitiu i un ADN, una identitat molt clara i molt marcada, però evidentment el diumenge vam tenir un partit que a nivell condicional va ser molt, 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 molt exigent.
El Barça lluirà avui la samarreta amb el logo de la cantant Olivia Rodrigo. Un Barça que perd una de les jugadores referents de l'equip, Mapi León, que marxa a final de temporada quan se li acabi el contracte, segons ha avançat el podcast Fem Futbol de Catalunya Ràdio. La central aragonesa refusat l'oferta de renovació del Barça, que era a la baixa. Mapi deixarà el club blaugrana després de 9 temporades i de 7 lligues i 3 Champions, entre altres títols.
I avui es decidirà qui juga a la final de la Champions masculina de futbol contra l'Arsenal. Sortirà del partit Bayern-PSG, tornada de semifinals.
I amb un 5-4 favorable als francesos de l'anada, i així ho afronta el tècnic del PSG, Luis Enrique.
Sé que no volem, sé que certs...
El que volem, o el que intento transmetre als meus jugadors, és que admirin el Bayern, perquè juguen molt bé a futbol. Però és una motivació per nosaltres per intentar trobar el nostre millor moment, el nostre millor rendiment.
Gnabry és baixa per lesió als bavaresos i Chevalier i Hakimi també són baixa al PSG. El partit Bayern-PSG, semifinal tornada de Champions, és a les 9 del vespre i amb transmissió en directe a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3CAT. I pel que fa a l'Atlètic de Madrid, s'acomiada de la Champions després de perdre ahir per la mínima contra l'Arsenal 1-0 a la primera semifinal tornada. El gol de Saka, abans del descans, va donar la classificació a l'equip d'Arteta després que l'anada hi va haver empat a 1. És la segona vegada a la història que l'Arsenal jugarà una final de Champions. Sentim el porter de l'equip londinenc, David Raya, de Corbera, en declaracions a Movistar.
Muy contento, muy feliz. Sueño cumplido de poder jugar una final de la Champions y sobre todo de la manera que lo hemos hecho, la campaña que hemos hecho en la Champions League ha sido remarcable, creo yo. No hemos perdido ni un partido y esperemos poder seguir así.
I baixa d'última hora el Barça d'handbol per jugar avui la tornada de quarts de la Champions.
És Peter Txikuza, que té una lumbalgia i estarà de baixa de 2 a 3 setmanes. Els blaugranes reben avui el Nantes francès amb 2 gols a favor del partit d'anada de quarts. Es juguen l'accés a la final a 4 de Colònia, que seria la 8ª consecutiva. Carlos Ortega, tècnic blaugrana, demana el suport del públic del Palau.
Jo crec que és molt, molt important, no? Esperem molta gent al Palau, esperem que ens animen a tot, a
a tope. Estic segur que vindran aficionats del Nantes i volem, necessitem aquesta energia que el Palau ens dona.
El partit Barça-Nantes és a 3:15 i es pot veure en directe per Esport 3. A Coimbra, Portugal, avui comença la fase final de la Champions d'hoquei patins, amb la presència de dos equips catalans. El Reus debuta avui en quarts contra el Benfica a les 11 de la nit. Demà serà el torn per al Barça, que debuta contra l'Sporting de Portugal.
I parlem de bàsquet, també?
El Joventut Unicaja de Màlaga, partit suspès el 2 de maig. El descans per problemes al rellotge electrònic del pavelló verd i negre es reprendrà el dia 26 de maig, amb el marcador 53-33, que era el que hi havia en el moment de l'aturada. El Joventut no serà sancionat per la CB per aquesta suspensió, perquè es considera que va ser una causa major, però sí que haurà de fer front a les despeses del nou desplaçament i de l'allotjament de l'Unicaja Badalona. A la Copa del Món Femenina Waterpolo, a Rotterdam, la selecció espanyola jugarà avui contra els Països Baixos per intentar aconseguir el segon lloc final. Ahir van perdre 5-7 contra els Estats Units. I a la Vuelta a Espanya Femenina, avui quarta etapa, amb la corredora d'Esplugues Paula Blasi, que va novena a 18 segons de la líder.
Catalunya al dia, amb Estel Batet.
Ramon Miravet inaugura aquest dissabte el Festival Solidari Músic Veu amb un cartell eclèctic que porta des de gospel fins a òpera, veneres o cançó d'autor. El festival destina part de la seva recaptació a projectes solidaris del territori. Aquest any serà per l'entitat Autisme en Futur. El Músic Veu ja porta 11 edicions i fins al setembre portarà música arreu de la vegueria del Penedès. A més de Ramon Miravet, també hi passaran Alfred García, Rosario, Maria Jaume, Els Porbó o Roger Mas. Ho deixem aquí per avui, que acabeu de passar un bon dimecres i, si us ve de gust, ens tornem a sentir demà a la 1 del migdia.